COPE Catalunya i Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Cesc cap a la porta de sortida. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda, com estàs?
Molt bé, gràcies. Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, com estàs? Bona tarda.
Andreu Quesada està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 4.
El València és el rival del Barça de bàsquet a les semifinals de la Lliga Endesa. L'eliminatòria arrenca, atenció, el dijous a les 9 de la nit a la Fonteta. Els blaugrana tenen el factor pista en contra.
Top 3.
Segons ha pogut saber Esports Cope, Víctor Sánchez, jugador de l'Espanyol, renovarà fins al 2018. Avui, finalment, no s'ha produït la reunió entre el president Collet i el representant del futbolista.
Top 2.
El Barça obre la porta de sortida a Cesc i ell decideix marxar. El retorn a Anglaterra, la Premier, sembla la sortida més probable.
Top número 1.
Hisenda conclou que el Barça ha defraudat més de 9 milions d'euros en el fitxatge de Neymar. L'agència tributària ja li ha enviat l'informe al jutge del cas, Pablo Ruz.
Entrevistes a Esports Cope.
D'aquí uns minuts s'haurà en aquest estudi de Cope Catalunya i Andorra un campió d'Europa, Xus Martín, l'entrenador del Barceloneta de Waterpolo. A més, trucarem a qui ha estat fins fa res, fa uns dies, el conseller de l'Espanyol encarregat de la parcel·la esportiva, Iñaki Pérez i Arri Lucea. I parlarem de Cesc amb Albert Benages.
Al davant, Esports Cope.
Avui els encarregats del temps d'opinió del programa Ritme de Bracafé són el Tomàs Guas, que ja té Twitter, i el Poli Rincón.
La pregunta a Esports Cope.
A les xarxes socials, és a dir, al Facebook i al Twitter, us venim preguntant si el Barça faria bé en traspassar Cesc. A veure, algunes respostes. El Sergi Salinas, penso que fa molt bé, el Camp Nou no està content amb ell, la Sònia Leal, per mi sí, no ha demostrat res, l'Àlex Mirón no hauria de jugar a la seva posició, i el Juan Esteve, entre d'altres, gràcies a tots. No, seria la pitjada possible. Aquesta setmana, atenció, entre totes les respostes sortegem un pack de 3 entrades, és una passada, per visitar el Camp Nou Experience. O sigui que, opinar, vinga, 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 opinar, opinar, opinar. Ballori, a fer programa. Vinga, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 16 minuts a les 3 de la tarda. Sí, a la pilota ja roda Esports Cope.
Espejito, espejito, ¿quién es del reino la más hermosa? Preguntó la reina.
Hermosa no sé, mi señora, pero guapa, guapa la promoción del año de Berti. Respondió el espejo.
Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Berti por internet, es solo la mitad. Berti.com, seguros para gente despierta.
Quiero llantas de aleación, quiero climatizador Bizona, quiero navegador de serie.
Tú lo que quieres es un coche nuevo.
En BBVA te ofrecemos un préstamo a un tipo de interés del 6% para que estrenes coche. Esta es nuestra respuesta. Infórmate de las condiciones en bbva.es. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
El Barça ha decidit que Cesc no està entre els intocables. L'han acompanyat a la porta de sortida i Cesc ha decidit finalment sortir. El Barça pren una decisió arriscada perquè estem parlant d'un gran futbolista que probablement triomfi allà on vagi, i és tan cert que estem parlant d'un enorme jugador com que el Barça no ha complert amb les expectatives que va generar el seu retorn.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
De seguida parlem de Cesc i de la seva més que probable sortida del Barça, però hem de començar amb una notícia d'última hora, una notícia que hem conegut fa uns minuts, i és que Hisenda, atenció, considera que el Barça hauria comès frau fiscal en el fitxatge de Neymar. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, ja ho havia dit la Fiscalia, que acusava el Barça de frau fiscal, i l'agència tributària li ha donat la raó. L'agència tributària ha enviat l'informe al jutge Pablo Ruz, a l'Audiència Nacional, on acusa el Barça de cometre delicte fiscal. El següent pas seria que l'Audiència Nacional cités a declarar l'expresident Sandro Rosell i també el club, que haurà de nomenar un representant legal. Recordem que la Fiscalia acusava el Barça d'un frau tributari per més de 9,1 milions d'euros per no declarar adequadament els pagaments a les societats vinculades a Neymar per valor de quasi 38 milions. El Barça aleshores va pagar una provisió de 13 milions i mig, i si no hi ha un acord entre parts, la multa encara podria ser superior a aquests 13 milions i mig.
Doncs anirem ampliant detalls d'aquesta informació que hem conegut fa uns minuts i que indiscutiblement tindrà el seu recorregut. Ara anem al Mercato Blaugrana, que té a Cesc com a protagonista destacat en les últimes hores. Tot apunta, Sílvia, que Cesc deixarà el Barça aquest estiu i que tornarà a Anglaterra.
L'entorn del jugador ho té ja coll avall, que el jugador marxarà, tot i que ell no volia marxar fa un mes quan va acabar la Lliga. Ha tingut la sensació que des del club li han obert la porta, esperava missatges més contundents dels dirigents del club, sempre han dit que no estava en venda, però s'han deixat estimar perquè saben que poden fer caixa amb Cesc Fàbregas. Luis Enrique no ha parlat amb ell directament, però li ha fet arribar el seu pensament, un pensament també bastant neutre, seria un mes de la plantilla. El seu representant ha parlat amb els principals clubs anglesos per buscar-li una sortida. Segons la premsa anglesa, s'han interessat Liverpool, Manchester United, Manchester City i Chelsea, que segons informa la premsa britànica ja hauria fet una oferta o ja estaria disposat a pagar uns 37 milions d'euros. De fet, el Barça encara diu que no ha rebut cap oferta. Hem de recordar que l'Arsenal té un dret de tanteig en aquesta operació per igualar qualsevol oferta que rebés el Barça i que, a més, cobraria del traspàs. De tot el que passi de 36 milions d'euros, l'Arsenal s'emportaria el 50%.
Si acaba marxant, que sembla que és el que acabarà passant, Cesc haurà estat al Barça 3 temporades. Segurament la majoria estarem d'acord en que no ha triomfat o no ha trencat en el gran futbolista que apuntava l'Arsenal Cesc al Barça, però Sílvia, si ens aturem a repassar els seus números, les seves xifres durant aquestes 3 temporades, la veritat és que són bones.
Són excel·lents. Ha marcat un total de 45 gols i ha fet 42 assistències. De fet, aquesta temporada ha estat el màxim assistent de la Lliga. Ha fet 13 gols aquesta temporada, l'anterior en va fer 16 i a la primera també en va fer 16. Un dubte que ens queda és saber com funcionaria Cesc Fàbregas a la posició de Xavi. No ha tingut massa oportunitats de jugar sense Xavi. De fet, hem anat a mirar els partits i aquesta temporada només ha jugat 7 partits, formant al mig del camp titular amb Busquets i Iniesta en partits on no ha estat Xavi. Han estat 5 victòries amb bastants gols i els dos últims empats a la Lliga contra l'Elx i l'Atlètic de Madrid, que per mi van deixar bones sensacions de Cesc Fàbregas jugant al mig del camp dintre de la debacle general de l'equip.
Ens preguntem per què Cesc no ha acabat de triomfar del tot al Barça. Ho parlarem amb Albert Benages, excoordinador, com sabeu, durant molts anys del futbol base blaugrana i que coneix perfectament a Cesc perquè l'ha tractat des de petit. Albert, hola, bona tarda.
Bon dia.
Bon dia per tu, perquè explica'ns abans que res on estàs.
Estic ara aquí a les Bermudes. Són les 9 i 9 de matí i bueno, la veritat que fa rasca i està plovent.
Però...
Estic al mig del carrer, com podeu sentir.
De vacances?
No, estic treballant pel Cornellà.
Ah.
El Cornellà té una empresa que es diu Boscap, que fa promoció de campus i escoles per tot el món. Ja tenim a Califòrnia, ja estem obrint aquí a Bermudes, ja tenim a Barcelona 31 anys estrangers... I bueno, pencar, que és el que toca, saps?
Molt bé, Albert. Escolta, el motiu de la trucada és preguntar-te per Cesc, aquí tu, com a tots els nanos que han passat pel futbol base els últims anys, coneixes perfectament.
Sí.
Tot apunta que deixarà el Barça aquest estiu, i la pregunta que ens formulem és, després d'aquestes 3 temporades, per què Cesc no ha acabat quallant el Barça?
Pues la veritat és que jo no sé exactament el per què, no? Vale, però sí que és veritat que ha hagut moments que ha estat brillant, que ha jugat molt i molt, molt bé, i ha hagut moments que no ha estat amb aquell feeling que tenia al principi de l'any passat, em sembla que va ser, i algun moment d'aquesta temporada. La veritat és que no ho sé, a vegades, no sé, per fer la llioli agafes bons productes i es talla, no? Mm. I aquí jo penso que és un gran jugador, que és un jugador perfecte, que és un jugador que... Anglaterra ha demostrat la valia que té, aquí també ho ha demostrat, però sí que és veritat que potser li ha faltat una miqueta de continuïtat, no? Jo també penso que el Tata Martino no ha entrenat la forma que podia fer brillar més amb aquest nano.
Sí, en tot cas, Albert, a partir d'ara, tu consideres que seria una errada per part del club que sortís al Cesc? Perquè la decisió sembla que és una decisió esportiva i també de finances, és a dir, d'ingrés. Seria una errada esportiva que sortís al Cesc?
Si jo fos el director esportiu, no el deixaria marxar. Perquè jo penso que aquest any que ve amb el Luis Enrique, això donarà un tomb i tornarà a ser el Barça que coneixíem. Llavors, penso que el Cesc, dintre d'aquest futbol nostre, és un jugador important, perquè s'entén perfectament amb els jugadors de la casa, és un jugador que té passe de gol, que a més té gol, encara que aquest problema no era gaire bé. Jo penso que aquest any ha sigut un problema de feeling respecte a la forma de jugar de l'equip, que no ha sigut brillant per ningú i tampoc per ell, no? Jo, si fos el director esportiu del Barcelona, no el deixaria marxar. O sigui, jo m'intentaria convèncer-lo que es quedi. Ara, si ell està disgust i tal, és una altra cosa. No,
jo crec que és problema de finances del club, eh? Problema de que Luis Enrique li dona igual, és a dir, ell el vol a la plantilla, però no és una peça fonamental, i llavors, d'acord amb el club, ell considera que podria sortir. Però no és una decisió del Cesc.
No sé, jo si fos del club no el deixaria anar. Jo, eh? Vas dir que, clar, s'ha de veure moltes més coses, no? Però ja, quan me parles de números, allí em perdo, ¿vale? Jo suposo que igual sortint Cesc pot fer una entrada econòmica per entrar jugadors en altres posicions. Això no ho sé. La composició de plantilla és una cosa que això ho sap el Luis Enrique i el Pizarreta. Jo no... Ara que jugo que el Cesc amb el Luis Enrique pot ser vàlid, segur.
Clar, és que és una cosa que a mi tampoc em quadra massa. Jo quan va venir Luis Enrique vaig pensar, ostres, la forma de jugar al futbol del Cesc amb la filosofia Luis Enrique em quadra bastant.
I tornem a produir el futbol de tiqui-taca, posar ordre al vestuari, posar disciplina, i sobretot que Luis Enrique, igual que el Pep en el seu moment i el Tito Vilanova, hores de treball, moltes hores de treball. Cosa que el Tata pues, no ha tingut aquesta filosofia. Mm. Arribava una d'abans i marxava una després, m'entens? Mm. I al Barça fa falta moltes més coses. Jo penso que amb aquesta mètode, qualsevol jugador com el Cesc brillaria segur.
I després una altra cosa, Albert. Ara que fa la sensació de que Xavi, per una qüestió d'edat, igual cada vegada té menys presència a l'equip, igual ara precisament és quan havia arribat el moment de Cesc.
Bueno, jo penso que són diferents. Jo penso que no es poden comparar una amb l'altra. El Xavi és un altre joc, és diferent. Encara que sigui de tiqui-taca, com diem tots, no? Jo penso que els perfils són diferents. Jo penso que poden estar amb el mateix equip, no? Yeah. Bueno, el Xavi ja ho demana quin mundial farà, perquè pel seu joc no és imprescindible que tingui que estar a tope físicament, no?
Yeah.
És un tio que juga de control, és un tio intel·ligent, que es col·loca molt bé, entens? Però algun dia serà el final de la seva carrera, això és evident, no? Però jo penso que el Xavi encara pot donar que parlar.
I tu, Albert, deia, tornaràs al Barça?
Si jo tornaré al Barça?
Sí.
Si fos per mi, ja estaria al Barça, segur.
Què estàs esperant?
En el seu moment, no sé, en el seu moment el club es va comprometre que jo quan vindria de Dubai entraria a futbol base del Barcelona i, bueno, el Sandro no està i, no sé, aquí sí que està en una contestació per part del club. Em van dir que el mes de juny em contestarien i estic esperant si diuen alguna cosa. Si diuen que no, doncs em tindré que conformar i treballar on estic fent ara, aquí al Cornellà, que estic a gust, treballant a gust, però la veritat és que estic esperant poder entrar al Barça. Encara no m'han dit res.
Doncs esperem esdeveniments. Albert Benages, gràcies per atendre'ns des de Bermudes, eh? I una abraçada forta.
Gràcies. A vosaltres, que vagi bé. Ciao, ciao. Adiós.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Cesc Fàbregas. Abans d'entrar, deixin sortir. La seva sortida seria problema de gestió d'una plantilla i de finances del club. Si no hi ha canvis, el full de ruta està marcat i aquest full de ruta, pels inputs que arriben des de la directiva i des del cos tècnic, trobem a Cesc en el camí de tornada cap a Anglaterra. Per Luis Enrique, Fàbregas és un més de la plantilla. Segons li ha arribat indirectament al jugador de Reims, però no és imprescindible. A Cesc li arriba i el seu agent Arrendin es mou. El Chelsea se'n va a Lampard i Cesc podria tornar a Londres si patir la forma d'actuar de Mourinho. Aquesta pel·lícula ens la formem sense escoltar ni a Luis Enrique ni el propi jugador. Fem aquesta pel·lícula als mitjans després de parlar amb el club, dirigents i executius i amb fonts properes del jugador. Ara, m'agradaria saber el punt de vista de Cesc i veure si ens vol donar pistes o no sobre el seu futur. De moment, avui s'acaba de llevar a Washington, estarà esmorzant hores d'ara ple d'energia, amb ganes de fer un bon Mundial i tractant d'anar pas a pas. Entrenar, jugar, gaudir del Mundial al Brasil i quan el seu agent li mantingui el corrent de novetats, prendre una decisió. Per a mi, si se'n va, seria una llàstima i un error del que hagi propiciat aquesta situació. Em sembla un enorme jugador.
Manol Oliveros, Esports Cope. I had a dream so big and loud, I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched
De seguida seguim parlant d'aquest enorme jugador que és Cesc Fàbregas, el nostre debat avui amb quina parella, amb el Poli Rincón i amb Tomàs Guas. Però abans un parell de coses més encara amb blaugrana, seguim pendents de que la Reial Societat i el Barça arribin a un acord pel traspàs del porter xilè Claudio Bravo, que ha parlat a les últimes hores des de Xile.
Estoy en otro momento, en otra situación que a mí me conlleva estar en la selección. Solamente pienso en eso y habrá momento para analizar, para ver en el futuro y qué es lo que sucede.
El tema està calent i el traspàs es podria tancar en qualsevol moment. I Sílvia, un darrer apunt en blaugrana, aquesta tarda, explica'ns què és, es presenta Manifest Blaugrana.
És un grup d'oposició que en els últims mesos ha demanat la convocatòria d'eleccions al Barça. Avui fan la presentació oficial a l'Ateneu Barcelonès a 7:15 en un acte de portes obertes. Comentaran el cas Neymar, que els ha sorprès avui, i tenen les accions que volen emprendre. Entre d'altres, demanar un debat a l'Assemblea de Compromissaris sobre la conveniència de convocar eleccions, demanar informació sobre els contractes amb Qatar Sports Investment i també informació sobre el nou estadi.
Molt bé, anirem a parar l'orella a veure què ens expliquen. Gràcies, Sílvia, que vagi bé.
Adéu.
Amigo, es para siempre. AmigoAutos.es, el amigo para tu mejor viaje. AmigoAutos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. AmigoAutos.es, el alquiler de coches en la red. Clica AmigoAutos.es, será para siempre.
Vinga, ha arribat el moment d'apostar a Sports Cope amb els amics de Golden Park. Sabeu que Golden és el cor i Park és el cervell, així que es tracta d'apostar amb el cap i de jugar amb el cor. Golden Park Punès, atenció que tenim novetats. Ja podeu realitzar les vostres apostes esportives de forma presencial al Saló Golden Park. Allà podràs fer les teves apostes de forma fàcil i senzilla i podràs anar seguint els events esportius en directe a través de les pantalles. També que Golden Park disposa de pàgina web en català i que té el bonus de benvinguda més senzill del mercat. A vegades està més a prop al Mundial, Oli, hi ha un munt de partits amistosos aquests dies i avui apostarem al Brasil-Panamà.
Sí, avui, per exemple, juga a les 9 de la nit Brasil-Panamà. Podríem fer dues apostes amb el cor i amb el cap. Per exemple, es marcaran més de 4 gols.
Més de 4 gols al partit, això es paga a 2,88 per euro apostat.
I Panamà es quedarà a 0, és a dir, Panamà no marcarà.
No marca Panamà, es paga una mica menys, 1,57 per euro apostat.
Golden Park.
Feu les vostres apostes a través de la pàgina web, del telèfon mòbil o trucant al telèfon gratuït 800-300-086. Golden Park .es, esports, casino, bingo, pòquer, la sort et somriu.
La Copa al Mundial de Brasil. La millor cobertura pel millor futbol del món i Esports Cope canvia d'horari. De dilluns a divendres ens trobarem de 7:45 a les 8 del vespre. Esports Cope. Lego.
Cope, estàs informat.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
La setmana vinent, Oli, Esports Cope a la tarda, Canviem d'horari amb motiu del Mundial a partir de 7:45, eh?
Sí, perquè a aquesta hora hi haurà un especial del Mundial des d'allà, des del Brasil, i Esports Cope serà a partir de 7:45, quan no hi hagi partit, 7:45 del vespre, cada dia Esports Cope també.
Mitjoreta, fins a les 8 del vespre. Obrim debat, tenim el Tomàs Guas. Tomàs, què tal? Molt bona tarda.
Hola, guapo, bona tarda, què tal?
Que posem cafè sol, com sempre?
Sí, home, i tant, tu.
Molt bé, bracafé i tu, Oli?
Cafè sol també, sí.
Cafè sol també. A veure si tenim d'aquí un momentet al Poli Rincón. Tomàs, abans que res, benvingut al món Twitter, eh?
No, m'han enganyat el Joan, que és companyia, i bueno, sí. És una bogeria absoluta. Ja estic fent força perquè al Madrid li facin ofertes Cesc Fàbregas. Cosa que vaig dir fa 3 anys i em prenien per boig. Ja. L'equip del Fàbregas, si ve la sortida de l'Estrat, era més el Madrid que el Barça.
Ja.
I s'ha confirmat. Aquest xicot juga molt al Messi. Llavors, coño, és que no, aquí no és que no hi cap. És que has de fer una sèrie d'invents que no han sortit bé. O sigui, és un problema d'això. A mi em sembla un jugador estupendo que farà un Mundial, ja ho veuràs, extraordinari. Si el del Bosque és fiel al seu, la pot de falso 9. Però, noi, el futbol és molt raro.
Jo crec que hauria de continuar, que és un problema de...
I tant.
D'ingressos, no?
Sí, home, suposo que el Barça ha de comprar, evidentment. Si tu entens d'això més que ningú, el Barça ha de comprar i ha de vendre tios que tinguin una cotització. Però a mi em sembla, com a futbolista, perdre aquest tio per segona vegada, em sembla una conya.
És una errada.
Sí, jo per mi sí, però bueno, noi, doctor aquí a la Iglesia.
Quants seguidors tens al Twitter?
No sé, perquè quan toco i s'espatlla... 30.000,
ja, em sembla, no?
Supongo, però jo crec. Arribaré a 7 milions i mig, com l'Obama.
Ja tenim per aquí també el Poli Rincón. Hola, Poli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mi Bracafé no me l'habéis quitado, ¿no?
No, hombre, no, ahí lo tengo.
Bueno, ya estaba yo preocupado. Guas, grande de España, ¿cómo estás?
Por el cambio, ganas de abrazarte.
Te estoy oyendo, escucha, te estoy oyendo y llevas toda la razón del mundo. Nos traemos a Fàbregas ya y le vestimos de rosa con la camiseta que estábamos presentando.
No,
magnífico, va a quedar espectacular, ¿eh?
Me han dicho, ya lo he comentado en Madrid, que lo tienen, que Benito, Pirri, Camacho, Hierro y Manolo Sánchez y tú, os habéis dado de baja de socios a ver la camiseta rosa.
Bueno, no, yo me la he puesto hoy, yo la he llevado y me he hecho, y la van a colgar en lo de la copia, me van a colgar el Twitter nuestro de la copia,
bueno,
de color de rosita, ahí vamos ahí guapetones, tío, ya verás todo bien.
El año que viene juega el Madrid con pompones.
Y con faldita, y con faldita corta, vamos a estar de guapos que no veas.
Qué barbaridad.
Poli, o sea que para ti también se equivocaría el Barça si deja salir a Sesco, ¿qué?
Yo te voy a decir una cosa y te lo digo con todo el corazón, igual me conoce y vosotros me conocéis, yo lo fichaba ahora mismo, yo el Madrid es que no tengo ninguna duda, me parece que es un futbolista... que me sorprende para el fútbol del Barça, cómo juega, cómo, lo que me parece que le ha dado al Barça estos años, que lo saquen, yo te lo digo sinceramente, para mí es una sorpresa grande, muy grande.
Los números han sido buenos, pero Tomás, triunfar, tampoco podríem dir que ha triunfat al Barça, ni molt menys.
No, pero yo creo que tampoco juega en su sitio. Este chico lo ficha diciendo que es el nuevo Xavi, no ha jugado nunca como Xavi.
Efectivamente.
Entonces, claro, te dicen, ¿dónde ha jugado muy bien? En el Arsenal, la mejor versión del detrás del punta.
Ahí.
Coño, ahí. Claro, entonces decir, mire, maestro, es que el futbolista está, tiene que estar lamentablemente muy en función del sistema de la verdad de jugar un equipo, coño, que lo ha ganado todo y que ha sido el mejor equipo del punto durante 3 o 4 años o 5.
Pero con un matiz.
Si yo vengo con 4 defensas y el portero son 5 y me quedan 6, y Xavi y Busquets y Iniesta, Messi, Neymar y otro, coño, es que no me cabe. Claro. O juego de una manera que le hago el equipo para él, lo cual es complicado, o nunca juego en su sitio ese muchacho.
Pero es que ahora Xavi jugará menos a partir de ahora.
Yo voy a preguntar una cosa. ¿Os habéis planteado de verdad por qué tiene que salir este futbolista como otros que tienen que salir? Porque ¿quién juega por esa zona? Vamos a pensar que el equipo está en función de Messi. Y no, de dónde quiere jugar.
Es como dice jugar. Tomás, puede jugar por detrás también, sí, tranquilamente.
Sí, claro que puede jugar por detrás. Y es que jugando por detrás sería muchísimo mejor que Messi, no tengo ninguna duda. Y Messi eso no lo quiere. Es que yo vuelvo a ver, el equipo está condicionado, ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto a Neymar este año? ¿Habéis visto algo? A ver, ¿qué habéis visto de Neymar este año? Si tuviéramos que juzgar el año de Neymar, ¿cómo le juzgamos?
Discreto.
Horroroso, discreto, peroso. Y es lo que yo te dije al principio de temporada del año pasado. Pero claro, ¿dónde va a jugar Neymar? Donde quiera Messi. ¿Y dónde va a jugar Cés? Donde quiera Messi. ¿Dónde los canes está? Ibrahimovic, todo esto, donde quiera Messi. Es que va en función de Messi. Y tenemos que jugar. El Barça tiene que jugar para que Messi esté contento y feliz. Cuidado, siendo el mejor y siendo el que mete los goles, evidentemente. Entonces, a partir de ahí, buscar futbolistas que encajen en eso no es fácil. Y Cés es uno de los problemas que tiene.
Bueno, amigos, hablamos la semana que viene ya con el Mundial encima, ¿eh? Mundial
a tope
ya, ¿eh?
Por supuesto.
¿Vale?
Un abrazo muy fuerte. Adiós, grande de España.
Un abrazo.
Adiós, Poli, Tomás.
Adiós, tuitero.
És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
La Copa al Mundial de Brasil. La millor cobertura pel millor futbol del món i Esports Cope canvia d'horari. De dilluns a divendres ens trobarem de 7:45 a les 8 del vespre. Esports Cope.
Lego. Cope, estàs informat.
21 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Tenim protagonista avui en blanc i blau, però abans, Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pots confirmar, Esports Cope, que la renovació de Víctor Sánchez està tancada?
Sí, tot i que avui hi havia una cita que ha estat cancel·lada, prevista per aquest matí. Joaquim Bárcena, representant de Víctor Sánchez, no ha pogut venir a Barcelona per culpa d'un problema de salut. La seva visita al despatx del Joan Collet ha quedat ajornada per més endavant. Però, tot i que el Villarreal aposta pel migcampista de Rubi, segons ha pogut saber Sports Cope, la renovació del Víctor està pràcticament tancada fins al 2018 i el Víctor no es mourà de Cornellà al Prat.
És una bona notícia. Fa uns dies es va comunicar que no seguiria com a conseller responsable de l'àrea esportiva del club. El saludem ara, Iñaki Pérez de Arrilucea. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es obvia, Iñaki. ¿Por qué lo has dejado?
Bueno, pues ya lo dije, por cuestiones meramente personales. Creo que hay que dedicarle un tiempo a la labor de consejero responsable del área deportiva, que no puedo, y pues es mejor, para hacer las cosas mal hechas, es mejor no hacerlas y dejarlo. No hay más lecturas.
¿Tú qué balance haces de estos 18 meses que has estado ahí como responsable del área deportiva?
A nivel personal, genial. Creo que he disfrutado desde una parcela en la que no conocía, he disfrutado como tanto como disfrutaba cuando era jugador o cuando he sido veterano. Y a nivel profesional, referente a lo que es el área deportiva, creo que las cosas siempre se pueden mejorar, se podrían haber hecho cosas mejor, podría haber habido cosas que a lo mejor no teníamos que haber hecho, pero que en su día tomamos la determinación de hacerlas, pero me voy con la satisfacción del trabajo bien hecho y sentadas las bases de algo que espero y deseo que nadie toque, ni nadie, sea quien sea el que esté al frente del club, quiera cambiar, como lo dije cuando entré. Básicamente el fútbol base está funcionando de maravilla. Tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, van a llegar resultados, y eso es algo que debería, entendemos que eso debiera ser patrimonio del club y que nadie se atreviera nunca a tocarlo, porque es señal de que está funcionando bien.
Iñaki, dime de qué te sientes más orgulloso, de lo que has hecho en este año y medio, y algo que harías distinto, si pudieras, a lo que has hecho.
De lo que más orgulloso me siento es de haber podido estar trabajando con la gente con la que he trabajado, desde el presidente, consejeros, Óscar Perarnau, Jordi Lardín, Ángel Morales, de dar una tranquilidad que en el momento en el que entramos el club no tenía, de haber tenido los resultados que hemos tenido, y como cosa a mejorar, evidentemente, quizás el año pasado, la primera temporada, no tocaba ser tan exigentes con el equipo al final de temporada, pero sí que la espina que me llevó clavada es no haber sido capaz de haber conseguido que en las 8 últimas jornadas de 24 puntos solo se sacaran 2. Eso es quizás el punto negro en la gestión.
¿Y cómo se arregla eso para que no vuelva a pasar? Porque no es el primer año que pasa.
Pues eso se arregla trabajando, concienciando a la gente que está en el club, concienciando al entrenador, concienciando a jugadores, concienciando a todo el mundo, que hay que seguir apretando hasta el final. A los profesionales no nos gusta hablar nunca de clasificación, sí de entrega y de sacrificio. Creo que es lo mínimo que se merece la afición y lo mínimo que se merece cualquier persona que esté relacionada con esta casa, es que el que al final nos lleva arriba o nos lleva abajo, que es jugador, cuerpo técnico, área deportiva, se dejen la piel hasta el último día, sea luchando por lo que sea, pero que hasta el final la gente se sienta orgullosa de lo que está haciendo el equipo y de lo que el equipo propone y de lo que el equipo intenta.
Iñaki, déjame ser un poco malo. Te vas al mismo tiempo que el club anuncia la llegada del nuevo entrenador. Yo sé que tú eres muy de Sergio, pero hay mucho mal pensado que piensa que te podías haber esperado un poco.
Creo que lo hago, yo creo que me voy cuando me tengo que ir. La decisión del entrenador la teníamos tomada, se la habíamos comunicado al presidente y lo único que faltaba era hacerla oficial. No puedo evitar que haya gente que piense lo que quiera y sea mal pensada o no sea mal pensada. Las cosas yo creo que hay que hacerlas cuando tocan, y era un momento en el que la decisión más importante en estos momentos era elegir el entrenador. Al final la opción escogida es la de Sergio. Afortunadamente creo que es el mejor entrenador que el Español tiene y va a tener durante mucho tiempo, y como tal espero y deseo que se le ayude y se le apoye, porque eso es lo que hemos hecho desde el área deportiva, apostar por él, porque está capacitado, tiene los conocimientos, carisma, personalidad. No es alguien dentro del club, es mucho. Hablar de Sergio en el Español es hablar de alguien serio, alguien importante, alguien responsable, y como tal espero que se vuelva a repetir, que se le ayude, que no se nos llene solo la boca de decir que queremos trabajar con la base y con la cantera, sino que ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, realmente lo apoyemos como se le tiene que apoyar a la gente de casa, como lo apoyan en otros sitios. Cuando vienen, no cuando vienen los buenos resultados, que es fácil, sino cuando vienen maldadas, que vendrán, que habrá partidos que se pierdan, que se jueguen mal. Yo quisiera y espero que el que todo el mundo, no hablo solo de la afición, porque la afición siempre ha estado con el equipo cuando le ha tocado estar, sino que desde todos los estamentos del club se siga apoyando y se siga apostando por lo que realmente queremos y lo que nos gusta, que es el plantel, el fútbol base, la cantera.
Iñaki, ¿has recibido una llamada del máximo accionista preguntándote por qué te vas?
Hablé con el máximo accionista el lunes. De lo que hablamos es una conversación privada. No tiene por qué salir ni yo soy quien para comentar nada.
A esta directiva le hace falta un apoyo por parte de Condal y de Dani para sentirse más reforzada y más apoyada en el momento en el que dicen que si es un consejo flojo y demás?
No, yo en ese aspecto no creo que se necesite un apoyo directo de los dos máximos accionistas, Daniel Sánchez Lide y Ramón Condal. El apoyo sabemos, también sabemos. Lo que nos esperábamos de la oposición tampoco nos pilló de sorpresa. Nosotros nos sentimos respaldados y por los máximos accionistas, si no, es muy sencillo. Se monta una asamblea extraordinaria y se cambia de consejo y de presidente. Es así de sencillo. No es, esto no es un capricho. Aquí están los que tienen la mayoría de acciones deciden que estemos. Nosotros estamos porque hemos sido escogidos, no por otra cosa.
Muy bien, Iñaki. Está Sergio González, le deseamos toda la suerte del mundo, evidentemente, pero ahora a ver qué equipo se le puede hacer, porque bueno, el eterno problema en el Español, o como mínimo en los últimos años, es que los recursos son los que son, ¿no?
Eso no va a cambiar, tengas el entrenador que tengas. Lo que sí tenemos muy claro es que Sergio va a ser capaz de sacar el máximo rendimiento a los jugadores que Óscar Pernau puede atraer. ¿Quiénes serán? Los mejores que podamos traer. Y desde el momento que están aquí, tienen que ser los mejores jugadores que tenemos. O se está intentando y se está trabajando para que en un futuro, lo más cercano o lo más próximo posible, puedan ser jugadores que están en el B, que están en juveniles, que vienen apretando fuerte desde cadetes, desde infantiles. A eso hay que tener paciencia y hay que dar margen de tiempo. Los demás, los que vengan de fuera, si vienen de fuera, ya te digo yo, pues porque son los jugadores que Óscar Pernau, y en este caso, de forma más cercana con Sergio, son los que creen y consideran más oportunos para dejar al Español lo más arriba posible.
Iñaki Pérez de Arrilucea, gracias por atendernos una vez más y seguiremos hablando, ¿eh?
Gracias a vosotros, hasta cuando queráis.
Gràcies, Quique Iglesias. Fins aquí al futbol. Ara parlem de bàsquet, Albert. Ara sí, el Barça ja té rival per les semifinals de la Lliga CB.
És el València i és la semifinal prevista, tot i el Cajasol, que ha plantat cara i de quina forma ahir en el definitiu partit de la Fonteta només va perdre de 3 punts. Recordeu que aquesta sèrie de semifinals ja és el millor de 5 partits, que el Barça té el factor pista en contra, per això aquests dos primers enfrontaments es jugaran a València dijous i dissabte a les 9 de la nit. I aquesta temporada, recordem, el Barça i el conjunt valencià s'han enfrontat 3 vegades, 2 en Lliga i una a les semifinals de la Copa, amb 2 victòries pels blaugrana. Serà la tercera semifinal en la història del València, que arriba així. Velimir Perasovic, entrenador.
Todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere aportar. No estamos finos como hace un mes, esto sí que es evidente, pero esto puede cambiar rápido. Si equipo, después de este pase, yo creo que vamos a jugar mejor, ¿no? Estoy convencido de que vamos a jugar mejor. También tenemos este problema de Boeing, que a lo mejor no juega hasta el final del playoff, y hemos pasado con dificultades a Cajasol, pero merecidamente.
Un detall més. A València es critica l'aportació de l'MVP de la Lliga, Justin Dolman, que ha estat correcte, però no ha marcat les diferències, com ve fent durant tota la temporada. S'especula si la possible arribada al Barça pot afectar. Encara li fa mal el coll al periodista que va preguntar després de la resposta de Perasovic.
Si l'atacas en esta manera, un jugador que ha sido tan importante para nosotros, no te lo permito, no. Porque ha sido estrella de equipo durante mucho tiempo y no tienes derecho después de un partido a hablar en este tono, no. Yo te lo respeto, pero es mi jugador que lo quiero proteger.
Dijous, dissabte, insisteixo, a les 9 de la nit a València, tercer i quart partit, si és necessari, dimarts i dijous de la setmana vinent ja al Palau, i el cinquè seria el diumenge, dia 15, també a València. Així queda aquesta semifinal, avui quedarà definida l'altra, el Real Madrid espera rival, sortirà del guanyador del partit que juga a les 9 de la nit entre l'Unicaja de Màlaga, a jugar al Carpena, i l'Herbalife Gran Canària. Per cert,
Avui pren força que Ante Tomic, el pivot del Barça, jugui a la NBA la temporada vinent. Utah estaria, diuen, disposat a pagar la clàusula de sortida.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Parlarem ara de waterpolo. Atenció, que arriba el Juan Arias i arriba molt ben acompanyat. Ja tenim aquí la Copa d'Europa de Waterpolo, que la tenim ara mateix en aquest estudi d'Esports Cope, a Cope Catalunya. Juan, brilla mucho, es chulísima, ¿eh?
Brilla mucho porque el Waterpolo catalán lo ha tenido tanto tiempo esperándolo que al final pues se ha sacado el máximo brillo posible. Y además, ahora nos lo explicará Chus, una final six en este caso que yo creo que ha sido impecable e impresionante.
Sí, la Copa no ha vingut sola, no camina, l'ha portat aquí el míster, el primer entrenador de l'Atlètic Barceloneta, el Chus Martín. Chus, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres.
I moltes felicitats, eh?
Molt bé. Estic molt contents.
M'ha estat esperant 19 anys perquè la Copa d'Europa de Waterpolo tornés a Catalunya, eh?
Sí, la veritat és que només dos equips havien guanyat la Copa d'Europa, no? El Club Natació Barcelona, el 82, penso que és, i després el Catalunya. I, bueno, això et dona la dificultat de guanyar aquest títol, no? Penso que competim amb potències molt superiors a nosaltres, sobretot a nivell de pressupost, i, bueno, nosaltres som un club humil, que treballa des de baix, i, bueno, portem molts anys fent una aposta forta per intentar ser competitius a Europa, i, bueno, per fi aquest any hem pogut guanyar aquesta Copa.
Això que tu comentes, jo crec que li dona més mèrit encara a la consecució d'aquest títol, el fet de que l'Atlètic Barceloneta, que ha estat aquí a Espanya el gran dominador del waterpolo de clubs en els últims anys, és evident que s'ha enfrontat en aquesta final a 6 amb equips que en pressupost i en potencial estaven bastant per sobre, no?
Sí, està clar que nosaltres no partíem com a favorits. Hi havia equips com el Reco, el Rijeka, el mateix Rani, que hi vam jugar a la final, que a nivell de pressupost ens tripliquen i a nivell de diners, no? I sobretot, doncs, bueno, tenen l'itat de jugadors impressionant. Però, bueno, nosaltres teníem moltes ganes, molta il·lusió, jugàvem a casa i bueno, vam superar el primer partit, que era el més complicat, sobretot per al nivell mental, i a partir d'aquí ens vam creure que podíem fer alguna cosa gran i, bueno, l'equip ha estat de 10.
Aquí és on ha estat la clau, segurament, no? De la consecució del títol, en què a ganes de guanyar aquesta Copa no us ha pogut ningú, eh?
Sí, està clar que els jugadors tenien moltes ganes d'aconseguir aquest títol, han treballat molt dur, és un treball de molts anys, però hi ha jugadors que tenen experiència a nivell internacional, i és veritat que els jugadors que han vingut aquesta temporada ens han ajudat molt, i bueno, aquesta mescla de jugadors jove amb il·lusió, amb experiència ja de jugadors que tenim a la plantilla ha fet que les ganes i l'il·lusió de guanyar aquesta Copa Europa pues, ens hagi fet pues, a, pues, això, a guanyar aquest títol.
I el factor Picornell, això d'haver disputat la competició a casa, potser al principi una mica de nervis i de pressió, però després és evident que és un factor que juga al teu favor?
Sí, han canviat aquest any el canvi de format a Final 6, doncs, bueno, ens donava peu a això, no? A tindre sobretot incògnites, a veure com anava aquest nou subformat, no? Perquè nosaltres teníem que jugar uns quarts i sabíem que després tindríem un rival a semifinals que només jugava només una semis, i en el cas d'arribar a la final, doncs jugaries tres partits i Raniqui va jugar només dos, i bueno, era una incògnita. I nosaltres, sobretot, amb el sistema aquest, teníem molta por al primer partit, perquè és el partit que era en el que nosaltres érem favorits, que jugaves contra un equip que era un molt bon equip, el Brescia, i que al ser el primer partit, doncs, aquesta pressió de que tenies que guanyar sí o sí, doncs, vulguis o no, ens va afectar, no? Però és veritat que l'equip va estar de 10 i després, a partir d'aquí, bueno, ja vam jugar contra el Rijeka, que eren superiors, l'equip tenia moltes ganes i vam fer un partides en defensa i després a la final, doncs, bueno, doncs el mateix, no? Jo penso que si mirem els tres partits, l'equip ha estat sensacional i la defensa i el Dani Pinedo han estat claus amb aquest èxit.
Yo te quería preguntar al respecto de Dani Pinedo. Al final el MVP fue Albert Español. No es que sea injusto, pero yo creo que quien más que menos pensábamos que la portería fue clave para ganar la Copa de Europa.
Sí, nosotros con mi hermano y hemos hablado mucho al respecto de esto, ¿no? Pensábamos que, y hemos visto muchos campeonatos del mundo, olimpiadas, y si miramos, por ejemplo, por decirte ir más lejos, el último mundial aquí en Barcelona, en el cual gana Hungría, su portero fue el mejor de todos los porteros que hubo, y eso dio pie a que su equipo ganase la campeonato del mundo, ¿no? Nosotros pensamos que nuestro deporte, porque hay muchas situaciones de ataque, es el hombre clave, y si el portero está, tu equipo estará metido por la lucha de las medallas, ¿no? Y Dani ha estado a un nivel espectacular, desde el primer día hasta el último, y pensamos que ha sido un jugador muy importante. A partir de aquí, el MVP, el Albert Español, también está sensacional. Yo pienso que a nivel general, todos los jugadores están muy bien, ¿no? Pero es verdad que si la gente destaca algo por encima de todo ha sido la defensa. Y la defensa, ahí el portero tiene mucha importancia.
Y luego una otra cuestión. ¿Ha perjudicado, ha beneficiado o ha sido, digamos, neutro el hecho que el Barcelona lleve tanto tiempo ganando todas las ligas en España, las copas, que no tenga rival, en una palabra, aunque habéis jugado precisamente la fase de clasificación para probaros? Pero para el waterpolo español es negativo tanta superioridad.
Sí, claro que es negativo, porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos es competitividad en la liga, ¿no? Y yo siempre digo, sería importante para que equipos que, no sé, como este año que Tarrasa ha llegado a la final, que este equipo el año que viene pudiese jugar competición europea. Pero por problemas de presupuesto los equipos renuncian, los jugadores de estos equipos no pueden progresar, porque al fin y al cabo tú mejoras cuando estás compitiendo con los mejores, ¿no? Y nosotros hemos mejorado porque llevamos años compitiéndonos, pegándonos con muchas derrotas a nivel internacional, y de eso se aprende mucho, ¿no? Y es verdad que ahora hemos conseguido este año ser competitivos, hemos plantado cara en todos los partidos de la fase regular, y al final esto es una lección para poder optar a estos títulos, ¿no?
Sí, és una mica curiós que precisament aquest títol tan important arribi en un moment on el waterpolo espanyol econòmicament està patint moltíssim. Anys enrere venien aquí italians, croates, serbis, i ara és una mica al revés. Els bons jugadors d'Espanya, o molts, han de competir a fora per guanyar-se les garrofes, i precisament ara és quan arriba la Copa d'Europa aquí.
Sí, la veritat és que nosaltres penso que si mires els estrangers de la Lliga, dona el nivell de la Lliga, no? Perquè si jo me'n recordo anys que estava aquí a Vladovia Sinovic, estava el Petar Trojevic, estava, hi havia el Sostar, hi havia jugadors internacionals boníssims, i això deia de la qualitat de la Lliga, no? Sí. Ara veus els jugadors estrangers i, pues, bueno, pues, no és el nivell que estàvem acostumats. I en aquest sentit, pues, et dona peu, pues, que clar, els equips no tenen diners per fitxar certs jugadors perquè, clar, estan a un nivell que que no podem arribar, no? I al final, pues, això és el que marca una miqueta. I és veritat que nosaltres hem fet una combinació de jugador estranger, perquè tenim tres a la cantera, però o sigui, tres a la plantilla, però sí que és veritat que són tres jugadors que bueno, l'Uva Manjaubevic ha vingut aquest any, que és un jugador serbi, que acaba d'arribar, que està entrant dintre de la seva selecció, però que ha estat en nivells impressionant. I el Xalo Chenique, un jugador argentí que ningú el coneix i que de repent, pues, bueno, ha estat, pues, el mateix. Nosaltres sí que teníem un referent perquè està jugant a la Lliga Espanyola, però no anàvem a l'estranger i la gent al·lucinava amb ell. I pues, este chico, ¿dónde lo habéis sacado?
I a partir d'ara què, Xus? Perquè ja saps el que diuen, que és important arribar, o és molt difícil arribar, però és més difícil mantenir-se en cana, no?
Sí, està clar que hem fet una cosa històrica, no? I ara el fet de que l'any que ve tenim la possibilitat de jugar un altre cop Final 6 a Barcelona, perquè tenim dos anys, pues, hem d'intentar seguir, tindre els peus al terra, seguir treballant amb les nostres armes, perquè nosaltres som realistes, no podrem fitxar el millor del mercat, tenim que tirar amb el que tenim, i a partir d'aquí, pues, seguir treballant, no ens queda una altra. I bueno, tenim moltes ganes de que això continuï, que el club que continuï fent una aposta forta, perquè al final els jugadors el que volen és jugar a Europa.
Uh-huh. Amb el club apostar pel waterpolo, jo diria que és el club com a mínim aquí a Espanya que més decididament aposta pel waterpolo, això està clar, pel waterpolo masculí.
Sí, no, està clar que nosaltres tenim la sort que tenim un president que fa una aposta molt forta per aquest esport, que intenta buscar vies de solució, sobretot per a que a nivell econòmic nosaltres podem optar a competir amb aquests equips, no? I competir a Europa no és fàcil, perquè no només fitxar jugadors, sinó és que tens que pagar-te els desplaçaments, tens que aquest any tenien que pagar per les drets de televisió perquè donessin per televisió, perquè l'Alent et demana una sèrie de coses que, bueno, això són molts calés, i has de buscar recursos i vies per poder seguir endavant.
Una cuestión, Chus, hablando de economía, ¿corre el peligro de desmantelarse o por lo menos de perder a los mejores jugadores?
Bueno, es verdad que cuando tú ganas una Copa Europa están ahí y todo el mundo lo ve, ¿no? Entonces, yo no sé si ahora vendrá un equipo con dinero y le ofrecerán harán ofertas por nuestros jugadores. Puede pasar, claro que puede pasar. Y nuestros jugadores, pues bueno, está claro que nuestro deporte es un deporte minoritario, y está claro que si ahora me viene un equipo, el Reco, con toda la fuerza que tiene a nivel económico y hace una apuesta fuerte por un jugador de los nuestros, pues seguramente se pueda marchar, ¿no? Y es una cosa que nosotros lo sabemos, que corremos el riesgo, pero bueno, no podemos hacer nada, no nos queda otra. Si esto pasa, pues tenemos que buscar otros jugadores.
Molt bé, Xus Martín, el tècnic del Barceloneta, gràcies per guanyar-la, aquesta Copa de Maca que tenim aquí, gràcies per portar-la, gràcies per la visita, disfrutar d'aquest títol, i ja més endavant pensarem en la propera temporada.
A veure, si és veritat.
Italia, Italia, Gil, Gil, superstar.
Bueno, bona tarda, Batllori. Molt ràpidament, comença la recerca de l'hereu del Pop Pol com a pronosticador.
Ah, sí.
Sí, han començat a buscar-ho a Xina, a un centre de protecció i d'estudi de cadells de Ossos Panda. Els hi faran, posaran dos arbres, una bandera de cada selecció, i hauran d'atrapar per l'arbre que considerin que ha de guanyar. El que no sabem és què faran amb els cadells que no encertin, perquè, clar, això serà una selecció. Ha d'arribar a la conclusió d'un cadell que encerti, vagi encertant més partits del proper Mundial. Última hora, senyor Batllori.
Última hora.
El jutge Ruz crida a declarar el proper 13 de juny a Sandro Rosell i Antoni Rosic com a representant legal del Barça, cas Neymar, després de la decisió avui i de l'informe de l'Agència Tributària.
El 13 de juny, eh?
13 de juny.
D'aquí a 10 dies.
Antoni Rosic, representant del Barça, Sandro Rosell, expresident.
Gràcies, Gil.
De res.
Gràcies a l'Andreu Quesada, al control de so, a l'Anaïs Martí, a la producció. Actualitzem informació esportiva a casa nostra a partir de 2:15 al programa a la tarda. Que vagi bé.